En Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian a fer el seu treball de camp, va descobrir que, a més dels troviandesos i els agents colonials, hi havia, sobretot a les platges, moltes tortugues. Es tractava d'aquelles tortugues típiques del Pacífic, enormes, que només arriben a la platja per posar els seus ous i estan sempre quietes allà, de tant en quant es mouen, però gairebé a ningú se n'adona. Quan de sobte va haver un petit conflicte a la illa entre els agents colonials que volien fer que aquella propietat de sa majestat el rei d'Anglaterra fos productiu per les coses de l'imperi i tot allò que sempre estan desitjant els agents colonials, i van decidir que els troviandesos havien de treballar. Quan els troviandesos s'hi van negar i van fer una vaga general, els agents colonials van començar a fer allò que saben fer, que és reprimir. Quan es van adonar que tenien un munt de troviandesos tancats a les cabanes que feien de calabossos, van veure que havien d'acusar-los d'alguna cosa. Com que aquell dia s'havien mogut moltes tortugues, van dir-los que aquell era el seu delicte. Aquell sumari va ser conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM.
Vamos a de nuestro amigo Bartolo. Vamos a en el platanal de Bartolo.
No estem en directe, però deuen passar uns 5-10 minutets de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia no sé quantos de maig, i fins a les 7 això serà en rigorós direct, no, en rigorós gravat, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski.
Vamos a mira que me encuentro solo. Vamos a muchacha, vamos a gozar. Vamos a mira que me encuentro solo.
Menys mal que m'informen que avui hauria de ser dia 26 de maig, diumenge, com dèiem, i que no estem, no ens podeu trucar, però si voleu contactar amb nosaltres, tenim el correu electrònic rizoma@antropologies.org. Estem a la FM 91.4 i arreu del sistema solar a través d'internet www.contrabanda.org. Pues no sé, el becario Juan Ramón estaba hoy tropical y le ha parecido bien iniciar, bueno, pues el programa de hoy con estos sonidos. No sé, la doctora Poblesec, no sé qué le parece, si le parece mal, si le parece bien.
La doctora Poblesec no ha escuchado nada, por lo tanto, no tiene criterio de momento. Que podría opinar por opinar, ¿eh? Pero que lo hago.
Pero así como conceptualmente, como tropical y antirrepresivo.
Hombre, creo que tortugas y tropical, de momento bien. Tropical, antirrepresivo, de momento voy a ver el link más adelante. Si
bueno, es que
estamos desarrollando el programa y a ver cómo.
Es que
cómo
son las tortugas esto. El enlace, precisamente.
Claro, claro. Lo simbólico, ¿no?
Exacto.
Vamos a eso.
No le discuto mucho porque no le veo.
Hemos perdido contacto directo.
Exacto.
Pero yo, por ejemplo, quien veo muy bien es Axioma, hoy le tengo muy cerca.
Pues preséntelo usted.
Aquí a mi extrema izquierda.
Exacto.
Tenemos al doctor Axioma, sin gafas, este inicio de programa. Vamos a ver cómo se desarrolla el match.
Bueno, decir directamente que me parece una patillada lo de tropical y antirrepresivo, pero bueno, dejémoslo ahí.
Ahora por llevar la contraria, ¿qué pasa? ¿Que en el trópico nos reprimen?
Pues si consideramos sujetos de derecho a las tortugas, lo tenemos algo complicado.
Uy, los antiespecistas, Axioma.
Bueno, los
aquí. Ya sé que es una cuota de nuestra audiencia, pero bueno.
Las tortugas.
Las tortugas ficticias de las Trobian, sí. Las tortugas reales de vaya a saber qué playa de esto, ¿no?
Las que han tirado en el Baix Llobregat, en el.
Exacto. Bueno, yo quería decir, hacer una aclaración, que igual debido a causas ajenas a la dirección de este programa, como si existiera, no pudimos estar hace un par de semanas en directo por motivos, eso como digo, ajenos al triunvirato que rige este programa con mano de hierro.
Eso es cuando se tira alguien a las vías, ¿no?
¿El triunvirato?
No, lo de los motivos ajenos.
Ah, motivos ajenos. No, bueno, los motivos ajenos simplemente pueden ir desde una operación a un familiar hasta por ejemplo, una resaca mala.
Pero bueno, en ese caso no estamos en un congreso.
Que no es el caso, por eso lo digo. Por eso lo digo. Otro tipo de cuestión que no podemos compartir con la audiencia.
Yo estaba traduciendo unos papers.
Yo estaba ganándome la vida.
Cosa que no hace aquí en la radio. No se gana el pan. Bueno, pues sí, la cuestión es que como se nos cayó también el programa y tal, y estuvimos buscando otras alternativas para hacer programa, al menos tenemos un par de comodines para las siguientes semanas, a ver si se nos concretan en un par de propuestas de programa, por reiterar.
Exacto, y a ver si podemos hacer ya de una vez un directo, que ya se echa de menos, porque lo que sucede con los programas grabados es que salen muy bien y muy bien preparados, pero pierden la magia de ay, que no me entra la música, ay, que tal y que cual.
Hombre, pues llevamos un rato de magia antes de empezar a grabar, no se me queje usted.
Bueno, en cualquier caso, creo que el programa se lo vale igual, aunque no sea en directo.
Claro, por supuesto. Además, estamos encantados de tener ilustres doctores y doctoras aquí que vienen a darlo todo. Vienen a estar aquí un ratito con nosotros en el Rizoma, a rizomar un poco, a hablarnos de, bueno, unas cuestiones suficientemente graves y complejas que, bueno, pues que merecen, bueno, pues por lo menos ser escuchadas aquí, y que la gente que nos escucha, en este caso el domingo 26 y en las sucesivas repeticiones de Contrabanda, pues se acerquen un poco a esta problemática. Si quieres, pasamos a presentarlos.
Sí, que tenemos a la audiencia en vilo.
Claro, decir que como estamos grabando nos vamos a saltar la primera media hora de que acostumbramos a hacer de actualidad y tal, y vamos a obligar a nuestros doctores y doctoras a que hablen más rato de lo habitual. Por lo tanto, por esta gran gesta que os espera, es lo típico, ahora os vamos a presentar y eso, y tenéis que decir una frase ingeniosa o no. Y no, bueno, básicamente.
Si no tenéis presión.
Ahora más. Bueno, hemos invitado unas cuantas doctoras que forman parte del grup de suport encausades de la vaga del 29M del Clot. ¿Teniu algun nom a part del grup de suport 29M, Clot, Camp de l'Arpa o Clot? O... és una mica així, no?
Tenim un nom que a la gent li costa molt de recordar, però sí, és ni set, ni un, ni mig, ni cap. És el nom de l'Assemblea de Solidaritat amb les encausades del Clot, sí.
Y bueno, pues tenemos aquí a la doctora Suport.
Buenas tardes. Tardes, ¿no? Sí, tardes.
Sí.
Buenas tardes.
¿Al doctor Impu o Imputat? ¿Cómo? Impu.
Confianza, ¿no?
Y a la doctora Només Fins Ara.
Hola.
Que cada vegada que ho diem ho direm així. Només Fins Ara.
Cargadas de razones.
Sí. I bueno, una mica com hem desvetllat, venim una mica a parlar al voltant, no només d'aquesta assemblea de ni set, ni un, ni mig, ni cap, que bàsicament una mica el treball que esteu fent ara és per unes dates pròximes, per unes convocatòries que si voleu les podem comentar ja d'entrada per qui s'avorreix i després pues, que almenys les tingui clares. I bueno, al voltant de les imputacions de per la vaga general del barri del Clot, però no només, no, sinó parlarem de moltes altres coses, no? Y claro, es que estoy muy acostumbrada a aquella música después de esto y todo y tal, pero como estamos yendo como tan así...
¿Quieres que digamos las convocatorias desde ya?
Sí, una mica, per la gent que ja estigui al corrent, parlarem avui del cas d'unes companyes que van ser detingudes al voltant de la vaga general del passat 29M i que ara, pues, d'aquí poquet, s'enfronten finalment a un dels actes, no, esperats d'aquesta tragicomèdia de l'Estat. I que és el judici, no? On es concretaran una mica... Pues,
del 5 de juny, exactament.
Sí. I m'heu preparat també un parell de cites, no?, al voltant d'aquesta campanya.
Hi ha una manifestació el dissabte de juny a les 5 a la plaça del Mercat del Clot i la concentració el dia del judici a les 10 del matí. El dia del judici és el 5 de juny.
A la Ciutat de la Justícia. Mm.
I una mica podem començar pel principi, si voleu, i és que a nivell de barri... i a nivell de vaga general una mica que és el que no ens ha portat una mica on estem fins ara.
Bueno, el passat 29 de març del 2012, no, va ser la vaga general, el Clot vam fer un piquet i va sortir a primera hora del matí i vam donar una volta pel barri, pues, va haver alguns senyals de trànsit, pues, el que és un piquet de barri, no? I no vam poder acabar aquest piquet perquè vam tenir així una càrrega, o sigui, no hi havia hagut presència policial fins al moment de la càrrega i de sobte van aparèixer els antidisturbis i van carregar i van retenir 6 persones i d'aquestes se'n van endur 3. D'aquestes 3, pues, el doctor Impu se lo llevaron para dentro i va estar 5 setmanes en preventiva, no? Pues aquest és una mica com l'inici de tot. A banda de que el mateix dia pues, van detenir un munt de penya a Barcelona, no? Pues, en total, entre el degoteig de detencions posterior, que ara ho parlarem, i les detencions d'aquell dia sumen un centenar a Catalunya, no? I bueno, abans de començar, potser sí que voldria aclarir, perquè si més tard entrem una mica més en debats de com afrontem la repressió, és que nosaltres ho hem enfocat d'una manera que és... tenim una assemblea solidària al barri que va sorgir arrel de la gent que vam participar del piquet del Clot i també les que estem avui aquí pues vam fer un grup de suport per poder afrontar també en un primer moment l'empresonament del doctor Impu i més endavant pues, tot el que venia després, no? Llavors són dos espais diferents que si voleu més endavant us expliquem una mica més també perquè ho hem fet així.
Voleu començar a parlar una mica de... Bueno, havíem plantejat de parlar una mica del context de barri en el moment de la vaga, de com es va anar desenvolupant també aquesta jornada, una mica, no?, com reconnectar amb què és allò que ens va portar totes al carrer també, no?, i com va funcionar en aquest cas el Clot.
Bueno, pues... vale, d'això ja fa més d'un any, no? I recordem aquell moment en què estava funcionant una assemblea de barri al Clot, ens reuníem cada setmana, era el dimecres a la plaça del Mercat, ens juntàvem amb gent bastant diversa, no? Era un moment així de trobada amb gent molt diferent, tant de trajectòries polítiques i vitals com també d'edats, no? I va sortir des d'aquí crear un comitè de vaga. Bueno, la vaga del 29 de març, per qui no se'n recordi, estava pendent d'aprovar una reforma laboral superagressiva que ja estem patint les conseqüències ara, no? I bueno, vam decidir fer un piquet de barri, sobretot perquè, tot i que la convocatòria la feien comissions i UGT, doncs volíem sortir al carrer una mica al marge dels grans sindicats, no? També. És una mica com fer nostra la convocatòria, però no secundar... pues, una convocatòria que a més es va preparar en un mes, no? O sigui, ens van dir en un mes que es convocava la vaga i va ser com un contratemps preparar totes les mobilitzacions al carrer i tal. Bueno, vam sortir aquell dia al Piquet i també després teníem preparat per sortir amb columna a Glòries, que era on ens trobàvem en altres moments i manifestacions i tal, per sortir des dels barris i anar cap al centre. El fet de que vam tenir només un mes de temps, pues també va fer que aquell piquet pues en si no estava tan, pues no ho teníem tot super organitzat i d'alguna forma, bueno, pues en el moment de la càrrega igual no s'havia previst aquest moment, no? I pues ja qui va córrer i va qui ja qui es va quedar més enrere i aquesta falta d'organització que teníem en aquests moments pues també es va saldar amb aquests detinguts, no?
I que les detencions van ser així d'arbitràries, com que van primer retenir 6 persones, que van ser 6 persones que es van trobar perquè no havien corregut. No era que anessin a buscar algun concret.
Sí, totalment. I de fet, no, de fet l'atestat, si no m'equivoco, no hi ha fotos ni res, sinó hi ha uns secretes que diuen que van veure i que... Un secreta que diu que va veure els fets i que són aquestes 3 persones que són les últimes que es van quedar enrere.
Curiosament.
I bueno, no sé si vols continuar, doctor. No, bueno. Pues res, doncs doncs aquell 29 de març, pues igual per continuar una mica, per recordar també el que va ser aquell dia, no? La resta de doctores i becàries i de més que estàvem allà, pues vam seguir el dia. Va ser un dia en què va sortir milers i milers de persones al carrer. Realment va ser un dia que es va plasmar pues, processos que s'anaven vivint abans d'aquest dia, no?, també. Mm-hmm. I realment, després la repressió pues, no es va quedar només amb aquest dia de la vaga, sinó que va seguir sent un degoteig fins, pues, la vaga va ser el 29 de març, fins al setembre de l'any passat, no?, del 2012. Igual per nosaltres, quan fem una anàlisi de tot això, com que és important com fer una lectura també del que va ser aquell dia i també del que va venir després, perquè a part de l'empresonament del doctor Impu, 6 persones més van anar en presó preventiva i les estratègies repressives, no?, que no sé si parlarem més endavant, pues van voler generar un clima de por, no?, també, i van voler una mica paralitzar tot el que es venia movent fins aquell moment.
Una pregunta als càrrecs que es van imputar, quins eren? Ho recordeu?
Els càrrecs al...
Sí, a les 6 persones per aplicar-li la
preventiva. També bueno. si ha variat o no des del moment.
En el cas del veí del Clot, eren desordres públics, danys i delicte contra la seguretat vial. En el cas de l'Isma i el Dani, els dos estudiants, hi havia alguna cosa també de material per cremar o alguna cosa així? No recordo el càrrec, però anava per aquí també.
De totes formes, estava tot molt vinculat i ho deia tal qual, no?, amb el tema de l'alarma social. Mm-hmm. I tot el tema, o sigui, després de la vaga va haver un bombardeig mediàtic brutal de que havíem destruït la ciutat aquell dia, no? No sé si vols contar més.
No, i que per mi és important veure que hi ha una diferència molt gran entre de què se t'acusa i els càrrecs que li posen, no? Nosaltres ens posen 3 càrrecs que, de fet, 2 són contradictoris entre ells, com és el fet de les ordres públics i el de seguretat vial, perquè, o sigui, vam difícilment junts. I per una altra banda, també tenim en compte que, jo què sé, pues, hi ha hagut gent que, per exemple, també el dia de la vaga, per entrar en un supermercat i treure coses d'aperitiu i de més per la pausa que hi havia entre el matí i la tarda, pues els acusen de robatori amb intimidació. Vull dir que els càrrecs els hi posen com una importància i un rebombori que després, quan expliques el que és, es treu tot. A nosaltres ens demanen 7 anys, en el fons, no per aquests càrrecs, o sigui, la petició és per moure un container. Suposo que amb aquesta simplicitat i no amb el seu llenguatge les coses són molt més simples.
Era més una mica també el fet de... perquè, clar, vull dir, ara una mica amb temps vista, tot i una mica amb temps vista i una mica d'anàlisi com el que comentàveu, no? Tot agafant també un altre sentit, no? I se li va veient una altra línia. Però també en aquell moment estem parlant de detencions que es van començar a realitzar a la matinada, no? En diferents contextos, principalment en piquets de barri de pobles, no? I que després es van anar, o sigui, que el degoteig de detencions es van realitzar en contextos molt diferents, no? I al final el tipus d'imputacions, una, no tenen res a veure amb els amb les realitats, no? Amb el que comentaves això del llenguatge, no? I que a més es va disfressar tot, no? Al llarg del dia, no? D'això que comentàveu, no? D'una espècie d'alarma social indiscriminada que se li va aplicar a unes persones i a altres, no? No tant per cap qüestió relacionada, sinó pues, bueno, per un tema de, bueno, pues nos quedamos con unos cuantos y a estos les escarmentamos, no? I bueno, això, vull dir, van haver-hi detencions des de... que des de la matinada i o retencions, identificacions i gent que després ha estat citada a declarar sense més transcendència o, bueno, transcendència no, però vull dir sense aquesta dimensió i després casos que, així com molt diferents, no, que han anat com apretant a diferents barris, a diferents punts i al final ha quedat bastant repartit, no? Al final una mica cada barri i els diferents grups tenen a tothom gent amb imputacions també, no? Hi ha com una espècie de reparto també geogràfic curiós. Bueno, i el fet que a vegades, no, quan t'agafen o no, et retenen per una qüestió concreta al dia i el que s'acaba concretant en un judici, no, l'acusació que és pot variar, també pot ser un món, no? Et poden retenir per una cosa i arriba un judici que t'imputin 43 càrrecs, no? I bueno, era una mica també...
I també pot arribar que el dia del judici t'absolguin o realment allò passi a tenir una transcendència diferent, no? I és una cosa que també ha passat. El que vull dir que també s'ha de tenir en compte que tot això suposa un procés en temps i en si mateix en el que suposa el cop en el seu moment. Tu parlaves de lo que va sortir el dia de la vaga, clar, o sigui, nosaltres ens vam mobilitzar en una vaga general d'un dia, o sigui, bastant limitada per la reforma laboral que s'estava fent en aquells moments. Al final de la jornada de vaga, de què es va parlar? De que s'havia cremat un Starbucks, que al cap i a la fi és una anècdota, o que si es van cremar dos contenidors, tres, quatre, cinc, que són realment, és bastant anecdòtic si tenim en compte per què era la mobilització i per què la gent sortia al carrer i de quina manera va sortir, que es va sortir amb moltíssima actitud aquell dia dins de les dificultats que ja tenia moltíssima gent a fer vaga, que també era una cosa que nosaltres en el piquet de barri vam veure, o sigui, hi havia retencions de trànsit fortes i al mateix temps com veies que hi havia gent que potser volia fer vaga i que no podia fer vaga aquell dia. Hi havia peticions en el comitè de vaga d'anar per a, o d'ajudar a fer piquets a empreses concretes, etc. Bueno, el que vull dir és que al final la repressió també et fa i bueno, també l'espectacle repressiu, que és també treure totes aquestes imatges, fa perdre realment perquè es va sortir, no? I si també i el poder valorar si aquell dia de vaga pues, va tenir fruits, no va tenir fruits, etc, etc, no?
De totes maneres, i digamos, ahí també hi ha una qüestió, no, que és el com la a ver, y esto, claro, cuidado, ¿no? Cómo la represión empieza desde el mismo momento que empezamos a usar unas palabras y a focalizarlo todo en algunos actos. Me refiero, yo pensaba ahora en lo del piquete. Los piquetes son legales, ¿no? Y el piquete informativo es legal, es una figura legal en la huelga. Entonces eso se le llega a cambiar el concepto y aparecen estas ideas de piquetes violentos que luego tienen como que acabar hasta cierto punto tienen que acabar fomentando la represión de la policía, ¿no? Y entonces es por eso estoy de acuerdo en eso de que cuando he hablado de los cargos que se os imputan lo hago desde muchas veces el desprecio para todo este tipo de lenguaje. Que es, bueno, que a mí me parece la primera manera de criminalizar, porque parece que atentado a la autoridad, que es lo que ponen en la prensa, sea un delito muy grave, y a lo mejor lo que has hecho es dirigirte a un policía y decirle que no te quieres identificar, por ejemplo. Y entonces son este tipo de situaciones, bueno, que ya lo lleva el lenguaje policial, que son así complejas y tal. Bueno, mira esto. No.
I, bueno, si voleu, tornem una mica també al dia de la vaga i si voleu parlem una miqueta ja més de la qüestió concreta de la repressió que es va començar a viure aquest dia. Parlem de que, bueno, a part del doctor Impo, van haver-hi també altres persones que van estar imputades i que van estar retingudes en presó preventiva. Va ser com també pues, tota una sèrie de novetat no així repressiva per part del tema judicial, no? Tota, bueno, que no és, evidentment no és nou, no? Però en un context de vaga general i en un context de mobilització al carrer, no? Van ser com de cop i volta mesures molt desmesurades, per molt contradictori que sembli, no? I va acabar pues, amb diferents persones a la presó preventiva amb criteris absolutament, bueno, això, alarma social, no?
Bueno, que és el comodín que sempre han utilitzat en aquests casos.
I que a més es va com prolongar en el temps. Al cap d'un mes, uns mesos, van retenir més gent, van detenir més gent, també els van aplicar presó preventiva, no? Va ser com un recurs, no? I també estem parlant de casos de persones que van eludir aquesta presó a base de fiances altíssimes. No? Vull dir que va ser una qüestió així com àmplia, no? Però, bueno, si ens voleu parlar una miqueta d'aquest tema, de com vas començar a moure el grup...
Arrel de la detenció.
Sí.
Clar, el que deia abans també, que amb tot el clima repressiu que es va crear, també volia com crear, com, bueno, com recordar una mica, perquè potser també la gent que ens escolta ho recorda també, tot el clima repressiu que es va crear al voltant, no? Perquè va ser en aquell moment, el doctor Impo, el fiquen a la presó, no sabem per quant de temps tampoc, no? Hi havia el tema de l'alarma social i hi havia el tema de que tenien risc a delinquir amb una suposada supermanifestació, sí, que hi havia arrel de que venia aquí al Banc Central Europeu i també un partit del Barça Espanyol, que era com, pensava que era el Barça Espanyol, que ni me'n recordo, perquè és que el futbol sempre sembla ja bastant surreal. En el moment que el doctor Impu entra a presó, entra amb l'Isma i el Dani, que eren dos estudiants de la UB, després entra la Laura de la CGT i després entren dos companys de Sants, que eren l'Andreu i el Rubén, però en aquest moment ja inclús el doctor Impu ja havia sortit, o sigui que era tota l'estona com permanent, no? Sentir com aquest control i aquesta pressió a sobre, no? A banda de pues estratègies que van tenir com fer com obrir la web de delacions, que era una web on ficaven les fotos, suposo que la gent se'n recordarà, que ficaven fotos de gent, i arrel d'aquí era com dir, bueno, pues, us vamos a buscar, però és que les fotos era gent que sortia a la manifestació i hi havia algú que, no sé, que, o sigui, realment no es veia res aquelles fotos, no? Inclús, bueno, inclús després la van haver de treure perquè deien que segons ells era, bueno, inclús per la seva pròpia legalitat era il·legal la pàgina, però el fet de crear aquesta paranoia col·lectiva i aquesta cosa, no?, d'estem buscant a més gent i d'aquest degoteig de detencions, pues van aconseguir en certa manera, no, tenir un impacte. A banda també de les detencions que hi va haver el 19 d'abril, no, que era, pues, bueno, sé, havien passat 20 dies de la vaga, que van anar-los a buscar a la seva feina i a cases seves, i van haver-hi registres, no, van robar ordinadors, van robar diners. Bueno, es va generar com tot un clima també que una mica aquí era el clima en el que estàvem nosaltres. Bueno, això, no? Després de, o sigui, amb tot aquest clima també teníem pues, el doctor Impu a la presó. Llavors, des del primer moment pues, ens vam ajuntar, pues, des del primer moment estem parlant des de la detenció, pues, des del moment en què estàvem esperant a Ciutat de la Justícia que sortís, que finalment ens va dir que no sortia, sinó que entrava en presó preventiva, no? Ens hem començat a juntar d'una forma una mica espontània. En aquest punt vam ser la gent més propera emocionalment també, no? Tot i que amb molta gent també, moltes companyes que també van voler donar un cop de mà, però sí que en un primer moment es va fer una assemblea que va venir bastanta gent, va venir molta gent diferent, doncs gent que coneixia el doctor Impu o que simpatitzava amb el que feia, amb les seves idees o el que fos. I a partir d'aquí es va començar a generar un grup de suport, i hi havia per una banda un grup de suport que era més emocional i d'altra banda es pretenia fer una assemblea més per portar a terme una campanya política que visibilitzés pues, el que estava passant, no? I bueno, igual podem explicar una mica més.
Pues es va fer la campanya política I al final va quedar com el grup de campanya política era bastant el mateix que el grup de suport més proper, amb alguna gent que no, però... I es va fer, pues, es van fer cartells, es va fer un blog, es va fer una manifestació.
Sí, van anar com unes 2.000 persones a aquella manifestació pel centre. Bueno, i una mica, nosaltres en un principi havíem volgut separar aquests dos espais perquè consideràvem que era una situació emocionalment forta també i no volíem com carregar amb tot el pes, no? Pues, quan hi ha una situació d'aquest tipus, després si vol el doctor Impus explica també des de la seva banda com ho va viure, però des de fora és un moment que es viu amb molta pressió, hi ha també un dolor de que han segrestat a un amic, no? Que l'estat té segrestat a un amic, i hi ha com també tot el pes de, bueno, s'han de gestionar moltes coses, no? Des de les coses més pràctiques de, pues, d'entrar al peculio, de les visites, dels advocats, de tot aquest tipus de coses pràctiques, a les coses d'una campanya política amb tot el que pot suposar. Pues, discutir si es vol o no es vol premsa. Si no es vol premsa, explicar per què no es vol premsa, perquè igual hi ha gent que sí vol premsa. Si es vol fer tal cosa, pues, amb qui es fa, amb qui no. Bueno, són com fas una campanya política, altres coses, però amb uns ritmes molt marcats, no? I molt accelerats. I també amb una pressió que a vegades ens posem a nosaltres mateixes de... És una situació d'urgència, no? Llavors hem de fer, bueno, i llavors encara que aquests grups que no acabés de sortir, que hi hagués aquestes dues assemblees separades, sí que el fet d'ajuntar-nos i donar-li una importància a l'emocional va fer una mica que el grup pervivís, no? Perquè són situacions de, pues, de molta tensió també, i moltes vegades el que passa és que igual amb la repressió el que volen és dividir-nos, i volem donar una resposta tan forta, tan contundent, que ens fiquem tanta pressió nosaltres mateixes que podem acabar fent que inclús el mateix grup es trenqui, no? O sigui que és...
I en aquest sentit, una mica des de l'altra banda, com es va rebre aquest procés? O sigui, tu anaves podent tenir notícia d'aquests suports? Arribaven coses...
A mi sí que m'anaven arribant coses d'aquest suport a través dels advocats, també a través de les cartes. El segon dia d'atenció, a través de l'advocat, vaig rebre un llibre i una nota d'una companya que em van acompanyar pràcticament durant tot el procés d'ingrés, que dura més o menys una setmana en què estàs aïllat, o pràcticament aïllat. I bueno, dic que no només el suport és el suport polític i també el suport emocional, sinó també és fer aquelles coses de la meva vida que havien quedat trencades pel fet de que jo ja no podia formar part de la meva vida, diguem-ne, al carrer, no? I pues, es va haver de fer el trasllat de casa meva perquè en aquell moment havia de canviar de casa, la continuïtat dels estudis, la relació amb la família, tota una sèrie de coses que és d'alguna manera tot allò que hauria jo pogut fer si hagués estat, però que ho va haver de fer també el grup de suport. I això a mi dins de la presó em va donar moltíssima força, perquè sabia que la meva vida, gràcies a aquest esforç, no esperava. I de fet jo vaig notar, 5 setmanes després de sortir, jo continuava tenint feina i continuava tenint la possibilitat de continuar amb els meus estudis, i per mi això era molt important, perquè era el que em feia com a mínim la part dels estudis era el que em feia mantenir-me fort dins de la presó. O sigui, jo em vaig marcar uns objectius bastant, bastant bàsics, que era estar bé de salut, continuar amb els estudis i intentar cuidar-me i d'aquesta manera també cuidar la gent que estava fora. I més o menys, o sigui, això, pues, joder, jo trobo que té moltíssim de valor i és una cosa que molts cops no comentem. També a nivell així més, potser... polític o de posicionament, jo sí que tenia un posicionament que sabia que era que no, com no vaig intentar influir en, políticament en el que pogués fer el grup a fora, simplement vaig donar com el que eren unes opinions molt bàsiques, que a mi em semblava que, ja que hi havia persones de diferents ideologies que estaven ficats en un mateix procés, que s'intentés buscar un eix en el que ens poguéssim moure mínimament junts. Jo sé que això els va costar, o sigui, va ser una dificultat molt gran. I una altra era també el fet de que la gent de fora sapigués que s'havia de cuidar, que jo també ho veia, no sabíem si això anava a ser una preventiva, no sabíem si anava a durar un mes o anava a durar 6 mesos. Aleshores, no era tan important per mi la resposta immediata que es pogués donar, sinó tenir en compte que tots ens havíem de cuidar per poder arribar al final del trajecte. O sigui, per mirar una idea de carrera de fons, no? Com no saps fins on dura, doncs tu has d'anar contínuament a cuidar-te en el present, perquè si no pots perdre el fil o pots perdre la força o la capacitat. I molts cops sé que, bueno, per experiència pròpia, sé que clar, és tan important la persona que està dins i ni tan sols saps el que està passant, la persona que està empresonada, i la separació és tan forta que molts cops bueno, a mi m'ha passat amb casos de companys que no estan empresonats, pues que deixes de banda la teva pròpia, el teu propi cuidado per passar molt en el cuidado de l'altre. I això és, jo sí que vaig intentar pues dir que jo havia viscut això i que, bueno, si, que ho tinguessin en compte, no? Que s'havien de cuidar, que tots ens havíem de cuidar nosaltres mateixos on estàvem i continuar les nostres vides en, bueno, el millor possible.
I de fet la comunicació en aquests moments és com superimportant, no? Perquè, i de fet és el primer que tallen, no? Quan algú el fiquen en règim d'aïllament, pues tallen les visites o limiten les cartes o tal, no? I en aquest cas, que era una situació que, clar, va estar 5 setmanes però no sabíem si es prolongaria més o menys, o i el fet de les visites o de rebre les cartes, també de saber que ella estava dins, i era com una força que ens anàvem donant, no? De dins a fora, no? Pues saber que ella estava dins, però estava bé, que s'estava mantenint fort, pues també feia que fora pues ens mantinguéssim fortes i poguéssim també continuar amb les coses.
És cert, si no recordo malament, que et van traslladar també en... Sí. Que vas estar primer a Barcelona ciutat uns dies i després també et van traslladar.
Bueno, vaig estar a la Model un dia i després ja em van traslladar a Brians 2 directament. El que és una mica, o sigui, diguem, Brians 2 és un penal, o sigui que vas a complir condemna, i Barcelona ciutat és un lloc on hi ha preventius. I sí que a l'hora de la que la treballadora social escollís un mòdul o coses així, pues feia que era un... Es notava que era un cas una mica estrany, perquè no sabien ni en quin mòdul posar-te, després els companys que trobaves al mòdul tampoc entenien molt que feia un preventiu en un penal, vull dir, bueno, però...
I en aquell moment ho va atribuir potser que et volguessin allunyar d'aquests suports?
És el que van dir directament, des dels funcionaris van dir que el trasllat era per evitar manifestacions al costat de la Model, i per evitar aquest tipus de pressió en la pròpia Model. Però bueno, és com, sí, això és com directament els funcionaris van dir això.
I per part de, vull dir, una mica més en el tema de voleu que parem o
no.
És que estaven comentant coses fora de micros i això no s'escolta. En el cas així del tema més penitenciari, en el cas del procés burocràtic i tot, o sigui, se t'anava informant, quina relació vas tenir amb aquest tema més d'advocat, de judicis, de...
O sigui, el funcionament...
Avui dia es notava aquesta qüestió de l'alarma social, no? Se't va ralentitzar un procés, tal com va venir, va marxar la decisió judicial de...
No t'ho sabria dir, o sigui, jo la veritat que vaig viure durant gairebé, o sigui, les 5 setmanes a l'espera de que es reunís l'Audiència Provincial i decidís un recurs que havien presentat el meu advocat. Tampoc sabia quina podia ser la resolució d'aquest recurs, no tenia ni idea, i això et fa patir bastant, vull dir, has d'intentar estar bastant sencer per no patir el fet de que no saps quan decidiran sobre tu, ni quins criteris agafaran per decidir d'alguna manera, que és el que més et fa patir. Per lo demés, tot el que realment jo en aquell moment estava més també bastant preocupat era en començar a aprendre quin era el funcionament de la presó i com em portaria amb la resta de companys que em trobaria dins, i això ho vas trobant a poc a poc a mesura que vas entrant, vas parlant amb la gent i et van informant, no? És com una doble, com un doble treball, no? Pues per una banda estar el millor possible per una cosa que tu no saps cap on anirà, i per l'altra adaptar-te al nou espai on, on et toca viure i intentar estar el millor possible amb la major alegria que puguis tenir allà, clar.
Yo te, en esta idea del, ¿no?, de tu situación anómala o un poco así extraña dentro del, del, claro, porque estás en un lugar de cumplimiento de pena, pero eres un preventivo. Claro, por ejemplo, la trabajadora social, que generalmente trabajan siempre desde la culpabilidad y todo esto, ¿qué te decía? Porque debía ser algo así como extrañísimo.
A mi una educadora social em va arribar a dir que bueno, clar, que estava allà per pensar i que, bueno, pues que si estava allà era per algo i que
claro,
i que potser m'aniria bé per reflexionar.
Investigava cara a la paret.
En el rincón de pensar, sí. I clar, bueno, pues a veure, el problema d'això, sí, per una banda ells sí que tenen aquest punt, i per l'altra jo com a mínim tampoc sabia fins quines eren les repercussions que podia tenir el que tu diguis a jurista, treballadora social i demés, perquè sempre tens o sigui, un cop estàs a la presó i això ho veus, és més fàcil que et baixin causes, és més fàcil que d'alguna manera que quedar-te allà, no? Perquè ja és una maquinària que t'absorbeix cap allà, no? Aleshores, allà és on tu decideixes com et comportes davant de tota aquesta gent i davant d'aquesta pressió que exerceixen, diguem-ne, el que és la junta de tractament. A mi, de fet, em van deixar bastant de banda, perquè com era un cas bastant anormal i, bueno, tampoc sabien molt bé com s'anava a resoldre, i després també van entrar professors de la universitat per passar, bueno, vull dir, van haver-hi una sèrie de coses que va fer que em deixessin una mica de banda. Per mi millor, la veritat, però sí que donen, sí que tenen aquest punt de pressionar-te, i molts cops et poden tirar cap a baix, perquè és això, depèn de lo que, jo per exemple, només arribar et pregunten quines causes tens, altres causes, el que sigui. Aleshores, jo no sabia què respondre, si sí, si no, si mentir, si no mentir, perquè tu no saps quina informació tenen o no. És una relació difícil amb tota aquesta penya.
I bé, arriba un moment que tu surts, però també tota la màquina que s'havia activat també a partir de potser aquesta vaga, però ja amb anterioritat, una mica tot aquest tema, continua. I com en el teu cas, vull dir, igual que vas estar també compartint aquest temps amb dos companys més, va continuar, no? I ara ens trobem amb un escenari en el que ja això sembla que havia passat, però en el que comencen a concretar-se ja, no?, tota una sèrie d'acusacions. Primer, no?, aquest procés judicial que es va dilatant amb el temps, no?, et quedes a l'espera, després es fan unes demandes de petició fiscal, se't posa una data de judici, no?, etcètera. I ara ja ens estem acostant una mica cap a aquesta data, no?, en el teu cas, i bueno, i fa poc també s'han anat concretant altres dades d'altres judicis, i si no em vaig equivocada ja se n'ha realitzat un a Tarragona per temes relacionats amb la vaga general. I si voleu, doncs, podem fer una mica de pausa aquí, doncs, per parlar també d'altres casos i contextualitzar una miqueta. També com comentaves, no?, hi ha vegades en el que fas una cosa en un context de vaga general també, i totes les penes, no?, pugen i tenen un context, i sí que sembla que hi hagi com un no, però clar, totes estàvem, no?, i potser es fan coses altres dies i tampoc se saben, vull dir, ara m'estic liant una mica, però és a dir, que el fet de que establim un marc de solidaritat al voltant de la vaga també és una qüestió circumstancial, no?, però no vol dir que no establim marcs de solidaritat amb altres lluites i altres causes, no? Però bueno, que ens centrarem, m'estava liando per dir esto, que ens centrem una miqueta també en les causes al voltant de la vaga, perquè és una mica el que ens ha portat avui aquí, però no, i al final podem també recuperar algunes altres coses que creiem importants que expliquem.
Sí, el fet de centrar una vaga és més que res per no perdre perquè va passar tot, no? No perquè no hi hagi tants altres casos repressius amb els que també, doncs, òbviament estem juntes, no? També ens afecta també tot.
Gràcies. Típic moment en el que se te va el paper. I posem una miqueta de musiqueta per fer una pausa a aquestes altures.
Sí, després posem també la càpsula que teníem preparada.
Sí, si vols, sí? Directament, però la contextualitzem abans.
Vale, contextualitzem. Us posarem una gravació que es va fer fa un parell de setmanes, del passat 11 de maig, en el context d'una activitat de la ràdio de Contrabanda a l'Ateneu Flor de Maig del Poblenou, i on tenim una companya de les Corts, en aquest cas, que també va ser detinguda durant la vaga general i que una mica explica pues, com estan duent a terme la campanya de recolzament.
Explica una miqueta com va anar i què estan fent ara.
Doncs una miqueta de música, sentim aquesta, viatgem una mica més encara en el pas, cap al passat, i després tornem aquí al Rizoma Malinowski.
Matí vam estar fent piquets a les Corts, ens van detenir cinc de nosaltres i bé, estàvem simplement fent piquets juntament amb l'assemblea de barri de les Corts i la Brimo va arribar, ens va dispersar totes aproximadament entre dos quarts d'onze i les onze, no et sé dir exactament perquè no, en aquell moment no estava jo per mirar l'hora. Sí, va ser el matí a les Corts. Ens vam dispersar totes, vam córrer espantades i fins que ens van agafar aquests cinc vaguistes, una de les quals sóc jo, i per això estic aquí. Bueno, com totes les detencions, amable no va ser. Vam córrer, em vaig trobar sola i entre dos em van reduir a cops de porra, com és natural. Em van tirar al terra i després em van portar amb la furgona cap a on eren els altres companys, al carrer Berlín, i junts ens van portar cap a la comissaria de les Corts, on ens van llegir els drets, i bé, tot molt lent, tot molt a poc, i fins que ens van portar a la cel·la. Jo vaig estar a la cel·la sola durant tot el dia fins a la nit, que em van portar les companyes que venien de la manifestació.
Us van anar informant una mica de què estava passant, de quin era les cares entre vosaltres o quin era, o us van anar senzillament fer un procés d'aquests burocràtics?
No, vull dir, no sabíem res, estàvem allà dintre, no sabíem ni quan sortirien ni res, ni quan vindria l'advocat, els advocats no es van enterar que estan detingudes fins al cap d'hores, de les tantes hores, no et sé ara dir concretament quantes, i bé, simplement això, no ens deien res, no ens informaven de res. Va ser fins al dia següent, la vam estar 40 hores tancades, i no va ser fins al dia següent al migdia que va arribar, que va arribar l'advocada, i bueno, ens vam sentir com més tranquil·les. Tot i així encara ens quedava moltes hores allà dintre. Bueno, dintre i després de la ciutat de la justícia on vam declarar. Però tot es va fer molt llarg.
O sigui, hi havia una mica la sensació al llarg d'aquella vaga també de que les pròpies detencions estaven realitzant com algú tenint una part de punitiu, no? O sigui, de càstig, que no era un procés en el que us agafaven les dades i us citaven a declarar per esclarir qualsevol cas, sinó que hi havia com una intenció també de fer-vos-ho difícil, no?
Exacte. Clar, jo vaig arribar al matí i anava sentint arribant a gent, a vaguistes, però clar, estava en la meva cel·la, estava bastant aïllada, no tenien ningú a davant, estàvem a una punta, sort després que van venir aquestes companyes amb les que vam estar parlant, però clar, estàvem com molt apartades i això també ho fa difícil. Sí. I no sé, el fet de sortir a veure l'advocat, veus els teus companys allà. Però bé, és igual, els veus un moment, els saludes, però ja tens el mosso darrere empenyent-te i dient tira pa'lante. Bueno, suposo que és el natural, no?, que et tractin d'aquesta manera, i més si ets un detingut polític. Encara t'ho fan més difícil, suposo, no ho sé.
I llavors una mica la ciutat de la justícia, una mica com es van plantejar les coses. Sabíeu ja de què us acusaven, hi havia alguna idea, si us informava o...
Realment no recordo quan vaig saber del que se m'acusava, no t'ho sé dir ara exactament, perquè van passar moltes coses i no tinc record de quan m'ho van dir. Mm. Aleshores van arribar a la ciutat de la justícia, suposo que era cap a les 8 o cap a les 9 de la nit, no ho sé perquè no t'informen mai bé de l'hora, i tanta estona tancada mai acabes perdent la noció del temps, i suposo que era aproximadament aquella hora. Vam estar allà doncs fins les 2 de la matinada allà, bueno, tancats en una altra cel·la. Aleshores va venir l'advocat altra vegada, vam estar parlant i aleshores vaig anar a declarar, i ja està, sent res, en un pim-pam, amb els nervis. Llavors després de declarar em pensava que sortiria directament, però ens van tornar a tancar altra vegada, i al final ja t'ho prens amb la calma. O sigui, sí que vaig estar molt nerviosa durant la tarda del divendres, que no et deien res, no sabia res, no sabia què em passaria, i suposo que juguen amb això, no? És com, entre cometes, el maltractament psicològic que juguen amb tu, no? I ho passes molt malament, i ja al final ja era com, bueno, mira, ja em trauran quan em trauran, sé que tinc gent a fora que m'està donant suport, i això també t'ajuda molt, i després surts i veus que estan allà els teus companys, amics, la teva mare, i això t'ajuda.
I bueno, un cop vau sortir, va quedar una mica, queda enrere aquesta experiència, fas allò de, bueno, doncs, ja no ens en recordarem gaire, anem a fer una mica de vida...
Sí, a veure, de vida n'he anat fent, vull dir, tinc clar, tinc uns objectius a la vida i els vaig intentant assolir. Ara, és cert que hi penses sovint, en tot el que et va passar, en el moment de la detenció, en els minuts i hores i dies que vas estar dintre, i penses constantment, i no és agradable. Però bé, ara estic contenta perquè tinc gent al costat, al barri, els companys d'Arran les Corts, els companys d'Alerta Solidària, els companys de la CUP les Corts, bueno, estan donant suport amb tot el que vindrà ara de cara al juny, i això realment et fa sentir molt bé.
Llavors, un cop això, et quedes pendent d'una data de judici, us quedeu, recordem que éreu 5 persones, us quedeu pendents d'una data de judici, i aquesta ja s'ha concretat, no? I també s'han concretat unes acusacions concretes per les que us tindreu que veure una mica així.
Sí, bé, ara serà el 14 de juny, el judici, a 9:45, es convocarà una concentració cap a les 10 del matí. Ara ja estem, de fet, preparant el judici, I també estem preparant una petita campanya arran les Corts, conjuntament amb Alerta Solidària i bastant de suport de la CUP Les Corts.
Perquè si ens pots una mica concretar per el que comentaves abans per fer piquets informatius el dia d'una vaga general, que és una de les coses bastant
normals
en context de vaga general, què us estan demanant o de què us està acusant?
Se'ns està acusant de desordres públics, danys i seguretat vial, i ens demanen entre 5 i 7 anys de presó.
Entre 5 i 7 anys de presó a cada una de les persones que...
Sí.
Llavors, una miqueta, com esteu plantejant així a nivell de la campanya? Esteu fent algun tipus de difusió concreta?
Bé, sí, ara hem obert... tenim el blogspot d'Arran, que allà també estem fent difusió, que és arranlescorts.blogspot.com, però a més hem creat un altre blog, que és 29mlescorts.blogspot.com, que és exclusiu només per al tema de les encausades del 29.
I una mica allà que podem trobar, teniu algun manifest on explicar els fets?
Sí, tenim un manifest per Arran les Corts i de fet allà s'aniran actualitzant les convocatòries que ja he anat citant i s'anirà informant de tot el que vagi passant. Possiblement també es faci, possiblement no, segur, pràcticament segur, es farà una concentració el 8 de juny a les 6 de la tarda a Plaça Concòrdia, una plaça del barri.
Doncs aquí seguim, el Rizoma Malinowski, deuen ser prop de les 6 de la tarda, però no ho sabem ben bé perquè no estem en directe. El que sí que sabem és que estem a Contrabanda FM, 91.4, 3w.contrabanda.org, i doncs ara sentiu aquest fragment aquesta entrevista, que és un fragment del programa que es va enregistrar a l'Ateneu Flor de Maig el passat dia 11, també de maig, com la flor, i era el recurso fàcil per no repetir maig tantes vegades. I bé, una mica era per avui, tenim avui les doctores companyes del Clot, però com dèiem, doncs la repressió no només va afectar aquest barri, sinó que va afectar molts altres llocs de Catalunya i també de fora, perquè recordem que era una vaga general a nivell estatal. I no sé si volíeu una mica esmentar alguns casos on també va haver novetats, sobretot a nivell judicial.
Sí, mira, és que just hem rebut un correu, ahir vam rebre un correu d'un agent de Bilbao.
Ahir, que... en l'espai extratemporal d'aquesta gravació, fa uns dies.
Dilluns, dia...
No cal.
Bueno, és igual, acabem de rebre un correu d'un agent de Bilbao que ens explica que els demanen 14 anys a 3 persones per la vaga del 29 de març. Mm. I a part, això com a... lloc igual més allunyat ara mateix així, però bueno, a banda d'això, a part de la gent de les Corts, que igual té el judici més imminent, també ens agradaria recordar el cas de la gent de Sants, que ho estan movent a través del col·lectiu Acció Llibertària, algunes ja, també, ja en INDEP també hi ha gent més anarquista i s'està movent des de diferents espais, però si la gent vol buscar informació pot buscar el blog d'Acció Llibertària Sants i allà trobarà el comunicat en què van fer com una actualització de com està portant-se el cas. Encara no tenen una petició fiscal clara, però és a gent que li estan demanant penes que poden ser més de 10 anys, no? Que podrien demanar-los. I a banda d'això, hi ha altres casos també a Catalunya que estan a punt, no?
Mm-hmm. També, Sant Andreu a la línia de la proximitat de Santi, ens comentava també el Vendrell.
A l'Andrei també hi ha uns nanos, crec que per un tall de carrer, que els demanen entre 5 i 7 anys. I també el judici crec que serà cap al juny, però ara mateix no tinc la informació, però crec que serà cap allà, cap al juny.
Mm. Bueno, a veure també, no?, com després de fèiem el recorregut d'explicar, doncs recordar aquella jornada de vaga general, com després, doncs durant gairebé 6 mesos es van allargar els processos de detencions amb aquestes intervencions policials tan espectaculars de tenir algú per prendre-li les dades i que un jutge els hi prengui declaració, i ara doncs a més d'un any veiem com comencen a haver els judicis pels diferents casos.
En aquest sentit, preguntar-vos si, bueno, que no és una tasca fàcil, no? Però també si hi ha hagut contactes, doncs, amb els altres grups, amb altres campanyes, si hi ha algunes línies comuns, com ho tenim això?
Doncs sí, hi ha hagut un contacte de coordinar-nos, no? De veure com unes... O sigui, entenent que el cop repressiu després de la vaga anava dirigit contra totes, que no és una cosa que tinguessin que anessin per algun concret, doncs nosaltres vam proposar de fer igual, de coordinar-nos una mica per afrontar col·lectivament una mica i arribar a uns mínims de discurs de no criminalitzar-nos les unes a les altres, i això, d'entendre-ho com un atac a totes i de donar resposta, doncs, totes. Hoy en tu barrio, mañana en el mío, una mica, venia a ser.
I també la idea aquesta de que volem fer la manifestació de l'1 de juny al Clot, no? Perquè d'alguna forma és on va succeir i també creiem que hi ha un impacte diferent, no? També com fas alguna cosa així al barri. Pues a nivell també de... Bueno, pues no és una plaça Sant Jaume, sinó que és un lloc on estàs veient a la gent també que t'estàs trobant també quotidianament, no? I que la gent ho pot sentir més proper també. Però la idea és que aquesta vegada sigui el Clot i que també arrel que vagin sortint també tots aquests judicis, pues puguem anar a altres bandes, no? Pues abans la companya d'Escors deia que tenia una concentració el 8 de juny a la plaça Concòrdia, pues bueno, que d'alguna forma puguem mantenir aquesta lluita local que portàvem a terme, però totes, no? I que aquesta xarxa ens pugui fer més fortes a totes. I de fet, així un acord que hi havia d'aquesta assemblea que va haver de coordinació era que hi hagués com una espècie de lema comú, d'alguna forma, que era si el 29M no ens van tocar aïlladament i ara no respondrem aïlladament, no? I nosaltres, bueno, pues ho tenim en una part del comunicat i pues, l'altre dia vaig veure un comunicat de les Corts, bueno, un vídeo que havíem fet i sortia també la frase, no? Llavors, d'alguna forma, com un nexe comú entre totes, tot i que cadascú ho faci des de la seva perspectiva i com se senti còmode la campanya, no? Perquè pues, hi ha un punt de trobada que ens trobem que, i hi ha d'altres que, bueno, que igual no cal tampoc, però això no treu que puguem tenir unes línies conjuntes i que ens tinguem presents les unes a les altres, no?
En aquest sentit ja bueno, no és una cosa que haguem comentat, que diríem, però que m'ha vingut ara el fet de que estem plantejant tota l'estona o plantegeu tota l'estona algo que ens sembla fonamental, no? Que és aquest fet de portar-ho d'una forma col·lectiva, comú, no? Des d'una iniciativa que surt col·lectiva, i l'acció una mica que té la justícia de focalitzar les penes i d'haver res de concretar, no? Via sistema penal amb una única persona, no? I haver de concretar una sèrie d'acusacions i que bueno, que es concentra aquest cop repressiu, no, amb una sèrie de persones concretes. No, potser la particularitat també d'aquesta vaga i aquest nexe també té a veure amb que aquestes persones concretes no és una ni són dos, sinó que en són moltes, no? I aquesta aleatorietat de les persones, que és una però en podria haver estat qualsevol altra, no? O sigui, i aquesta arbitrarietat, no? I com per passar també una mica a parlar del tema més d'aquest suport col·lectiu, o sigui, com col·lectivitzem també aquest impacte repressiu tan fort, no? I que intenta la justícia atinar a una persona i amb ella també afectar tot el seu entorn, no? Com ho heu també anat construint i anat treballant vosaltres?
És que de fet anava a dir, hi ha una part que ja està col·lectivitzada, no? L'impacte de la repressió no afecta només a la persona represaliada, afecta la seva família, afecta els seus amics, afecta el seu col·lectiu, entorn polític més proper. Llavors, de la mateixa forma que diem el 29M no ens van tocar aïllament, ara no respondrem aïlladament, també es tracta de que a tothom a qui li ha afectat això, encara que no sigui a la mateixa persona, perquè òbviament pues, no ens han portat totes a preventiva, no? Però vam viure també el que era que una mica el portessin a preventiva. Vam viure el que era la presó, bueno, no sé, llavors, encara que fos en aquesta mini, no?, en aquest mini experiència de 5 setmanes, que pues, afortunadament va ser 5 setmanes i ja està, però van ser 5 setmanes, es tracta una mica de que si ens estan volem fer mal a un entorn, no?, perquè no només va anar per una persona, sinó va anar per un entorn, pues, puguem respondre com a tal, no?
Va, ara bé, quan hem de parlar del grup de suport, ara us heu d'anar animant.
O sigui, una mica així el, del grup de suport sí que vèiem pues, això que explicava aquí la doctora...
La doctora Suport.
Suport, precisament. Com en, hem, pues, entenem una mica que el cop repressiu va cap a la persona i cap a l'entorn i que intenta destruir les xarxes que teníem o que deixéssim de fer les activitats que estàvem fent i agafar por i aïllar-nos, pues, una mica... al grup de suport hem, pues, hem intentat com identificar aquests mecanismes o les, els sentiments que a nosaltres ens venen pels cops repressius, parlar-los i d'aquesta manera pues, teixir el que ells intenten destruir una mica.
I també hem pogut veure i com que potser partint d'un cas concret que és el de la vaga general també han aparegut molts altres casos de repressió que cadascun dels que formaven part del grup de suport, dic del més íntim o el més petit, com cadascú porta la seva repressió dins, ja sigui una repressió més a nivell familiar o una repressió més a nivell estatal, i això també ho hem pogut compartir. Crec que això és important perquè molts cops la repressió no toca només com l'individu en les seves en política, sinó toca a la persona en tot el seu, en tota la seva vida, no? O sigui, explotar molts cops ho acaba tocant a aquelles parts que ja feien mal de per si, no? Agreujant-les. Bueno, no sé.
Bueno, una mica l'intent del grup de suport, no? El camí que vam decidir una mica construir era com en un grup on d'alguna forma l'important, el que primàvem era com el grup i mantenir-nos juntes com a eina per pues perquè no ens fes mal aquest cop també, no? Tot i que o i des d'aquí identificar, no? Com deia la doctora només fins ara, identificar quina era què pretenia la repressió en aquest cas, no? I posar-li uns límits, no? Pues si bé en aquest cas pues van voler generar por, també era com dir, bueno, pues ens ha generat aquesta por sí o no, com, no? I de quina forma la pues l'identifiquem i d'alguna forma l'aplaquem, no? Perquè en la mesura en què podíem també la situació, però vull dir, el fet de tenir de fer un grup de suport quan estàs vivint una situació de tensió també és una forma de posar límit a aquesta repressió, no? De mantenir com un espai de confiança i de seguretat en el que la dominació que implica la repressió pues no t'acabi calant, com a mínim profundament identificar i dir això no vull que em passi o això m'està passant però, no, però vull fer un procés perquè això no cali en mi, no? Sigui la por, perquè hi ha un tema de generar por i també hi ha un tema de generar desil·lusió, no? La repressió també vol que diguem, hòstia, doncs igual no val la pena que fem això si ha de comportar això, no? Això no vol dir que no podem tenir unes eines pues, de prudència i estratègiques, però cal com identificar aquestes coses i que no, bueno, pues que no pugui d'alguna forma calar-nos això, no?
A ver, hay dos cuestiones así, también rebobinando yo un poco, digamos, vosotros planteáis la idea del soporte a través de una campaña, digamos, para visibilizar lo que ha sido este caso tal, y luego la parte del grupo pequeño. He creído intuir, por algo que decía la doctora Supor, que en el momento en que estaba dentro, ¿no? O que estabais dentro, el tema se trabajaba, pues, cartas, visitas, ¿no? Le enviabais, digamos, que no se sintiera realmente solo. En el momento de la salida, ¿qué práctica así usabais? ¿Era quedar a hacer cafés? No, claro, es que es...
Pues fue un proceso, ¿no? También. Pero, pues, primero cuando salió sí que era un momento de sí de encontrarnos y era primordial encontrarnos y estar juntas. Y decidimos tomarnos un descanso también, como grupo, digamos, en plan asamblea formal y tal, ¿no? Pero sí que era el punto de encontrarnos y hacer cosas juntas y de alguna forma disfrutar de estar juntas, que también para nosotras era como muy importante, ¿no? Que hacía que también que el grupo, pues, perviviera. Y ya con un poco más de tiempo, bueno, en ese proceso, en ese momento también hubo un proceso paralelo en el barrio también, que fue cuando se empezó a generar el grupo de apoyo, de solidaridad más bien, en el barrio, ¿no? Más que lleva más una campaña política y tal. Pero con los meses y ahora igual también las la doctora fins ara, només fins ara. Y el doctor Impu lo cuenta un poco mejor. También hicimos un taller con el colectivo Urdin, Urdin la Trama, que trabaja en el tema desde una perspectiva psicosocial. Y ahí tratamos un poco de construir un relato colectivo de lo que habíamos vivido, ¿no? Cada una desde su perspectiva y viendo un poco cómo, cómo nos habíamos afectado eso y también qué herramientas habíamos encontrado para resistir a eso o para, ¿no? Para sobrellevar eso también. Bueno, no sé, como fue una transmisión más entre todas de realmente en un momento de más relajado de escucharnos y de ver cómo cada una lo había vivido, qué herramientas también habíamos tenido, habíamos colectivizado, cada una también había tenido, ¿no? O, y también quería decir algo muy corto, que es que durante ese periodo, para mí fue muy importante también, en el periodo igual de más tensión, que fue cuando el doctor Impu estuvo en la cárcel, poder compartir experiencias con gente que también ha vivido procesos represivos igual más fuertes, ¿no? Pero tener esa transmisión con otra gente, pues fue muy importante también para sobrellevar eso, ¿no? Y no sé, igual podéis hablar un poco de...
Igual, así contando un poco la cómo continuó el apoyo desde que el doctor Impu salió de prisión, cuando hicimos este taller en el que nos contamos las experiencias, tanto las que habíamos estado fuera, que todas no sabíamos cómo la había vivido la otra, no de todas, y tanto como hicimos igual el traspaso también de lo que había vivido el doctor Impu dentro y él escuchaba, ¿no? Fue como un compartir así. Y a partir de ese momento, que eso debía ser a principios de este curso, en septiembre, octubre, sí que todavía estaba el caso, que todavía estaba la instrucción abierta y no sabíamos cuándo sería el juicio, pero sí que decidimos seguir reuniéndonos cada mes o cada mes y algo, y pues seguir haciendo, trabajando esto, pues de cómo nos afecta. Hicimos, bueno, como una especie de jornadas internas de cómo vivíamos la represión, compartir experiencias, también pues conocernos un poco más todas con este tema, porque sabíamos que íbamos a vivir también una situación que iba a llegar al juicio y que íbamos a vivir una situación relacionada con este tema juntas, ¿no? Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Como el poder anticiparnos un poco y el que cuando llegó la fecha del juicio nosotras ya estábamos formadas como grupo y ya teníamos como un bagaje y bueno.
Y muy interesante saber también un poco más a fondo las experiencias que las demás del grupo tenían, pues de igual de acompañamiento a gente que había estado en la cárcel o igual pues también de cuando había sido detenida, cómo lo había vivido. Y también creo que, no sé, ahí el doctor Impu también dirá, pero como se descentralizó un poco también lo que es un grupo de apoyo que recae sobre una persona, de ahí de alguna forma pues descentralizamos un poco lo que era la represión para todas y cómo todas la afrontábamos, ¿no? Y creo que eso fue importante y no sé.
La verdad que para mí fue bastante difícil al inicio, recién salir de la cárcel. Sí que de alguna manera me di cuenta que como que yo me había centrado mucho en mí mismo porque me tenía que cuidar y porque no, aparte de las cartas y de las visitas con Cristal con el resto de la gente, estaba en mí mismo y centrado en mí y en cuidarme, y entendía que cuidarme a mí era cuidar a los demás. Y luego cuando salí, luego de repente me di cuenta que la situación de mucha gente del entorno y en particular de la gente del grupo de apoyo había sido que se habían centrado también en cuidarme. Entonces era como, era bastante difícil mantener, estar en el centro de los demás, de alguna manera, ¿no? Como que eso fue complicado en un inicio. Para mí, por lo menos, fue bastante complicado y también, de alguna manera...
¿En el sentido de que recibía sobreatención o que se establecía así como una especie de jerarquía inconsciente en la cual tú te habías convertido en la persona más machacada en el momento de la represión?
No, yo no me refiero a una cosa más... Bueno, no sé, es que no entiendo mucho tus palabras. Yo te lo diré con las mías, igual coincide. Vale, vale. Yo lo que me refería era más Pues que claro, si las personas que están en tu entorno han estado trabajando por ti y contigo, pero también por ti durante mucho tiempo, cuando yo salí de alguna manera también me veía un poco, primero, en deuda con estas personas y por otra parte también estas personas exigían una algo de mí que yo no les podía dar porque en ese momento necesitaba mucho espacio para mí. Entonces, eso hace que sea una situación complicada. No es tanto, supongo que las jerarquías existen, se dan, pero también nos las trabajamos, yo creo. Es sobre todo ese aspecto, como esos reclamos que se fueron dando y que para mí, en algunos casos, sobre todo en los más cercanos, fueron costosos de ir llevando. Luego las cosas se tranquilizan y se llevan de otra manera. Y un poco lo que decía la doctora Support del tema de ser el centro de un grupo, porque claro, yo por ejemplo cuando voy a charlas y hablo del grupo de apoyo a mí, pues me da un poco de vergüenza. Pero yo entiendo que una de las cosas que hemos ido consiguiendo, que aparte que es el grupo de apoyo a una persona concreta, también es un grupo que apoya a todas las personas que forman parte del mismo. Entonces es un grupo de apoyo a todos. Y un poco lo que a mí me ha gustado es ir saliendo de ese centro y ponerme al lado de mis compañeras y no tanto en el centro de ellas. Que justamente al salir de la cárcel la situación era la otra, ¿no? Entonces eso es... A mí me ha parecido un aprendizaje valioso.
En este sentido hablábamos así fuera de micros antes, preparando un poquito la cosa esta. Hablábamos de algo que en la práctica real al igual es un poco pues poner palabras y un poco de abstracciones, ¿no? Pero hablábamos también de esta idea de quizá un poco de modelo de group de support, ¿no? Que por suerte y por desgracia un poco en los ambientes que hemos estado o nos movemos o cuando, ¿no?, te movilizas y entras en contacto con otra gente que tiene pues una práctica política así cotidiana, ¿no?, pues conoces experiencias de represión en muchos casos, ¿no?, y en algunos casos de grupos de apoyo, ¿no? Y hablábamos un poco que, bueno, que conocemos así más abstractamente pues grupos que pueden tener una línea así como más de un apoyo político, ¿no?, en una campaña así política más definida con unos lemas, y luego también conocemos otras experiencias que se basan más pues en un grupo de personas cercanas, familiares y tal, ¿no? Y a veces un compuesto de estas dos, ¿no? Y que no siempre se genera una convivencia, ¿no?, con pues eso, las necesidades, los intereses, ¿no?, las prisas, incluso los ritmos o las angustias que generan los temas de represión, y que no siempre se trabajan en estos grupos, ¿no?, muchos de los temas que de los que nos gustaría quizá aprender o positivizar de estos procesos tan, ¿no?, un poco muchas veces destructivos, ¿no? Y en ese sentido nos parecía un poco interesante cuando hablábamos con vosotras rescatar un poco o visibilizar, y es algo que por ejemplo a través un poco del vídeo del comunicado que habéis hecho se ve, ¿no?, y es un poco usar un lenguaje otro también para hablar de la represión, ¿no?, intentar también buscar otras cosas que sacar de estos procesos, y un poco también el hecho de hablar de aquello que no nos quitan cuando nos reprimen, sino que intentándonoslo quitar nos lo refuerzan, ¿no? Y es que esta solidaridad, este apoyo, ¿no?, este fortalecer las redes, ¿no?, un poco. Y también era preguntaros un poco, rescatando eso, pues por ejemplo el proceso de construcción de un manifiesto así o el proceso de creación de un vídeo así, ¿no?, en el que se refleja también estas herramientas de las que nos hablabais, ¿no?, y esta práctica así más micro, más concreta, que puede parecer que queda, ¿no?, o para alguien que no tal puede parecer que queda o podría quedar en un ámbito privado, ¿no?, como tienes se politiza esto o se emocionaliza lo político también, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo hacéis ese nexo así de, bueno, que a nosotros nos ha parecido interesante, ¿no?
Que a mí me gustaría aclarar algo, que es que una vez, bueno, hace un mes o así que fuimos a Manresa a una charla, salió una pregunta que a mí en principio me chocó, pero porque al hablar de grupo de apoyo una persona entendía que éramos las amigas y por lo tanto no era un entorno político, ¿no? Entonces era como el grupo de apoyo son los amigos del cole, la familia y tal, ¿no? Entonces, el grupo de apoyo no es simplemente un grupo de apoyo emocional, aunque tiene una parte muy importante, pero también hay un planteamiento ahí, porque entendemos que lo emocional también es político y al final lo político también es emocional, ¿no? De alguna forma, lo que también, cómo sentirnos fuertes también a nivel político también es una cosa emocional en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, el grupo pequeño...
solo matiz, de esa charla salió la idea de este programa.
Sí, sí, no, ¿no?
Un poco también...
Claro. Bueno, el grupo pequeño que llamamos nosotros, porque claro, hay tres, o sea, son tres encausados y dos personas más del barrio, ¿no? Y por eso también sale la otra asamblea, que es la de Ni Set Ni Un Ni Mitch Ni Cap, que están muy en contacto las dos, ¿no? Y que algunas estamos en los dos lados, vaya, es... Pero ahora me he perdido un poco. Bueno.
Está tirando de apoyos ahora.
Estoy buscando el apoyo mutuo de mis compañeras. Bueno, no, que...
Hablábamos también de la construcción del manifiesto y la construcción del vídeo.
Eso.
A partir de esa idea.
Gracias.
De la bidireccionalidad entre el político y el emocional.
Vale, no, que para nosotras ha sido algo muy importante lo que decíamos antes, ¿no? Que el grupo de apoyo sea un lugar importante desde el que afirmarnos, ¿no? Y entonces desde ahí también construimos lo que, pues, pues discursos de alguna forma que puede ser el comunicado, ¿no? Entonces, ese lugar donde nos encontramos y donde nos miramos, donde sentimos cómo estamos realmente, y como era muy importante para nosotras no vender humo también, ¿no? Como no decir, no, y estamos aquí, y aunque el Estado nos golpee y no sé qué, porque estamos aquí y aunque el Estado nos golpee vamos a seguir, es verdad. Pero también es importante decir que hay cosas que nos duelen y cómo afrontamos estas cosas que nos duelen. Y las afrontamos como encontrándonos, ¿no? Y escribir un texto en colectivo, hacer un vídeo, ¿no? Que hicimos, que para nosotros duró 1:28, pero bueno, tuvo un montón de horas detrás. Entonces, esos procesos de hacer colectivo, ¿no? De crear, ¿no? De sentir que creamos unas redes y que estamos fortaleciendo unos vínculos, como que son tan importantes como casi la concentración delante de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Porque es ahí donde estamos compartiendo y generando esos vínculos que van a hacer que luego, cuando detengan a alguien, pues sepamos que esa persona va a estar a nuestro lado, ¿no? Y también tener esa confianza de que tienes un entorno, de que si te pasa algo, si te reprimen, porque pues nosotros estamos criticando a un Estado y estamos oponiéndonos a un Estado y sabemos que eso puede conllevar una represión. Pero pues necesitamos también saber que tenemos un entorno detrás y que va a poder apoyarnos en eso y que nosotras podemos apoyar a otra compañera si le pasa algo para poder continuar, ¿no? Como no estar en esa inestabilidad. Bueno, como que eso, ¿no? Como a mí eso es lo que me da seguridad, ¿no? De alguna forma, y es un poco como lo que hemos ido hablando con el grupo, ¿no? Y, por ejemplo, el proceso del vídeo, pues también invitamos a otra gente a participar, ¿no? Pues no se ve mucho porque en verdad es muy rápido, pero son momentos en que también compartimos, ¿no? En que también, bueno, como que de cada cosa que hacemos tratamos de que salga eso y fortalecer eso, ¿no? Como que sea un momento bonito para compartir, aunque también compartamos las cosas que no son tan bonitas. Bueno.
Sí, que como el proceso del vídeo para mí fue muy chulo, que era un compartir con gente más ahí de la gente del grupo, como con nuestro entorno también, y no era esto que decías, ¿no? No era compartir una concentración, que es una cosa seria, rígida, que estás ahí, qué tal, sino era compartir también desde el pasárnoslo bien juntas y también con este tema, pero desde el así.
Bueno, aparte entendemos que a la que se activan estas redes, se hacen estos pequeños proyectos, también estamos activando herramientas así, pues de autogestión, de support, de poner al servicio de las unas de las otras, pues los recursos que tenemos o lo que sabemos y, ¿no? Y enseñarnos y aprender, ¿no? Y yo quería preguntaros también por el antes. Hablábamos de las redes sociales, ¿no? Y del fabuloso mundo del aprendizaje, ¿no? O sea, como una campaña de este estilo, que es algo a lo que quizá, o sea, puede parecer, ¿no? Que nos profesionalizamos en algo, ¿no? Pero es un poco porque la circunstancia obliga. No es ahí que estéis todo el día ahí, hagáis cursos de community manager para el Twitter o, ¿no? Editar un poco como estos procesos de aprendizaje también paralelos a todo lo que tiene que ver con esto.
Bueno, o sea, no sé si somos las más adecuadas para hablar de esto, pero bueno, supongo que son herramientas y hay que saber cómo utilizarlas y para qué utilizarlas, ¿no? Porque también, bueno, pues también podemos tener nuestras críticas a estas propias herramientas.
Sí, pero no es para que me hagas una valoración sobre el Twitter, era el ejemplo anecdótico, ¿no? Sino un poco cómo estas circunstancias te obligan a aprender cosas que quizá no sabes, que es como, ¿no? Hablábamos, ¿qué es un vídeo viral? ¿No? O esa serie de conceptos y cosas, ¿no? Que tienen que ver a veces con movidas que nos quedan lejanas, ¿no? Y hacerlo quizá de un modo así más próximo y más autogestionados, ¿no? Te permiten unos aprendizajes de cosas que quizá no habrías pensado nunca que te harían falta.
Sí, sobre todo, bueno, para mí yo lo que rescato de todo esto también es el aprendizaje colectivo, ¿no? De cómo es ha sido una parte de ir pues aprendiendo de otras compañeras y entonces esas compañeras de alguna forma ya forman parte de tus redes, ¿no? Y eso es lo que para mí lo importante que también queda de ahí, ¿no? Como ir haciendo unas redes cada vez más amplias. Y de hecho cuando hablas de redes sociales pensaba que hablabas de redes sociales pero en personas. Y pensaba en lo bonito que es ver cómo, bueno, pues cómo hablas con alguien de otro barrio y entonces moviliza la asamblea de su barrio, ¿no? Las asambleas libertarias de barrio o a otros colectivos y ver cómo, bueno, como en realidad esas redes se aplican a este caso concreto, pero ya están para más adelante también, ¿no? Y en realidad, bueno, que en realidad como que eso es lo importante, ¿no? Como que eso es lo que va a permitir que si en algún momento tenemos que autogestionar cosas, las podamos autogestionar, que haya unas redes que de una parte son informales, pero también se van como asentando, ¿no? No sé si me explico.
O explicitando, ¿no? Igual en cierto modo.
Sí, pero también, pero o sea, a mí me gusta que hay unas redes informales, pero a la vez que esa informalidad no se evapore, ¿no? En un momento de, entonces, que haya como unas redes que se vayan solidificando y que la gente, toda la gente que nos está prestando apoyo ahora también para hacer difusión de este caso, de alguna forma sabe que nosotras también vamos a estar cuando haya que hacer la difusión de sea un caso de la huelga o sean otras cosas, ¿no? Que tampoco por no centrarlo en esto únicamente.
¿Era sobre eso? Era por también preguntaros un poco cómo, claro, estas redes que se hacen fuertes, ¿no? Eran puntos de contacto quizá que más o menos ya existían, pero a lo mejor también es gente que se acerca un poco de nuevo a este tema, pues porque es del barrio y porque de repente, ¿no? Habéis hecho una paleta informativa y se acerca. Un poco como es, volviendo al origen, ¿no? Y es, están pidiendo 7 años de prisión por una cosa que sería volcar un contenedor. O sea, un poco como recibe la gente que no está tan cercana a estas redes, ¿no? Toda esta información y cómo está siendo este proceso, o sea, amb la gent del barri, amb...
Pues yo voy a saltar ahora una reflexión, pero bueno.
Pero podría ser otra.
Pero, no, pero porque no lo hemos hablado antes, pero que yo creo que la gente flipa un poco, ¿no? No entiende, y aparte como hablamos antes del miedo de la gente a hacer huelga aquel día, ¿no? Y también por el acoso mediático y la cosa de estamos en crisis, vas a perder tu trabajo, si pierdes tu trabajo, bueno... Todo ese tema, ¿no? Del miedo que también generan desde ahí. Y la gente también, como que ve que piden 7 años a alguien por volcar un contenedor y dicen, pero bueno, y el millet, ¿no? Como la gente tiene un poco esos argumentos y realmente la gente flipa y no. En general, lo entiende, ¿no? O sea, entiende la campaña y puede entender. Pero sí que veo que desde entornos igual que no. Bueno, no cercanos o tal. Como que igual hay gente que echa en falta una hoja de firmas, porque son las formas que entiende que puede colaborar, ¿no? Entonces, acercar una campaña a la gente cuando no hay unas prácticas, ¿no? Que igual eso es algo que tendremos que ir generando, ¿no? Como formas de implicación y de solidaridad que la gente no las ha pensado, ¿no? Pero bueno, es como, pues vale, dices, pues explícaselo a tu vecina, ¿no? O sea, igual una forma de que alguien pueda ayudar cuando llega es como explicárselo a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues igual contar una anécdota que hicimos unas huchas en el barrio y las repartimos pues en diferentes asociaciones y entonces había algún bar también que las puso, ¿no? Pues el típico bar que va siempre a tomarte el café. Y hay un bar en concreto que quería contar la anécdota porque me parece como muy bonito, que el camarero es muy majo. y puso la hucha, pero no solo ponía la hucha, sino que todo el mundo que se iba a tomar el café o su cerveza o tal, pues le contaba, ¿te has enterado que a estos tres chavales quieren meter 7 años de cárcel? Y entonces se dedicaba a contar la historia y la gente pues echaba una monedita y tal. Y de hecho sacamos dinero también de ahí, pero lo más bonito era que...
Os disparó la recaudación el camarero, ¿no?
¿Eh?
Os disparó la recaudación.
Sí, sí, bueno, por aparte el tema de dinero, pues viene siendo un problema cuando estás haciendo una campaña. Bueno, un problema, pues una carga, ¿no? Pero que lo más importante de todo quería decir era que el tipo se lo contaba a todo el mundo. Y esa era su forma de implicación también, de alguna forma, en la campaña, ¿no? Importante, claro. También.
Igual no hay que olvidar, hablabas al principio del tema de la recogida de firmas como lo tópico, que posiblemente, ¿no?, por las experiencias, y menos cuando no es una cuestión, digamos, de ámbito, yo que sé, político en el sentido legislativo o ejecutivo tal, sino que es un juez, que a un juez no se le pueden presentar firmas, o no sé si se le pueden presentar, pero no es lo que se espera. Pero sí, como, pues igual, ¿no? Bueno, en este caso, el caso del dinero es algo obviamente necesario, pero como a veces son excusas para difundir algo, ¿no? Es decir, que alguien se entere de que está pasando esto y le parezca grave, pues llevarse una hoja con firmas para darle la tabarra a la gente de su entorno es una excusa en realidad para que difunda más allá de la utilidad que tienen unas firmas, ¿no?
Claro, sí, pero también...
Genera ilusiones sobre algo que no es también.
Pues. Sí, pero claro, igual alguien que firma y que se cree más, ¿no? Que ya se ve como implicada en ese caso o lo siente más cercano, pero... Bueno, en este caso en ningún momento valoramos utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Pero cuando la gente te pregunta, pues no hay eso, pues es como, bueno, pues cuéntalo, difúndelo, ¿no? Como, pero bueno, no sé, eso. Esa es me preguntabas por eso, ¿no? Por la gente que...
Un poco como qué recepción se tiene fuera de ciertos círculos que un poco conocemos o difundimos estas cosas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es como sorpresivo, o si te dedicas, por ejemplo, a mirar los comentarios de las noticias de la prensa, ¿no? Que te sale cada zumbao.
Eso no hay que hacerlo, ¿eh?
Exacto.
Es muy malo, ¿no? Muy malo para
el... Surge como una especie de percepción de lo que es el mundo en general muy distorsionado, ¿no? Y un poco el contacto este, así, siendo que también, tal y como nos comentaba la compañera de las Cors, un poco como habéis comentado vosotras, que son campañas un poco también muy centradas en el contexto del barrio y muy centradas a las personas un poco con las que ya había también una participación, pues una cercanía pues con el comité de vaga o con movilizaciones en el barrio que pueden conocer, que se dio en ese momento. También cuando vas saliendo de esas pequeñas capas, ¿no?, ¿qué recepción real hay de esto, ¿no? Porque a veces nos falta este feedback con la realidad, ¿no? Cuando alguien se te acerca y te dice, joder, ¿no?, lo que me has explicado me ha tocado, o ahora lo veo todo de otra manera, o no sabía esto, no sabía cómo podía pasar, ¿no? Ese tipo de feedback un poco que hace que también tenga sentido una campaña, ¿no? Porque si no, a veces no sabes muy bien para qué sentido tiene, ¿no?
Este feedback, ahora estamos muy flipadas con el vídeo, pero creemos que con el vídeo lo hemos conseguido bastante, ¿no? Porque gente de fuera, así por redes sociales, gente de fuera de nuestro entorno nos dice, ¿no?, que como que le llega el discurso, que ese discurso que hemos decidido nosotras, que les parece radical, pero que lo entienden por el vídeo.
Sí, no sé, yo no, claro, tampoco personalmente, no sé, no tengo unas expectativas de que igual alguien que pase por una paradita informativa del barrio se vaya a implicar en la campaña, ¿no? Pero el simple hecho de que lo entienda, de que le parezca injusto que estas cosas pasan y que entiende que el Estado reprime en una situación de huelga porque es su función, pues me parece, bueno, ya... Con eso, o sea, simplemente por poner en cuestión la justicia y poner en cuestión el Estado, pues ya me parece que es un feedback ahí, ¿no? Aunque esa persona luego no vaya a venir a las asambleas, ¿no? Pero me parece importante que por lo menos, ya que tenemos una campaña represiva, o sea, que tenemos casos represivos encima, aprovechemos para darle la vuelta y cuestionar las estructuras que nos están reprimiendo, ¿no? Y que queden en evidencia.
Yo quería simplemente, en el feedback, pensando en el feedback y en un pequeño observatorio que tengo yo en casa, que es mi familia, si les comentaba, bueno, cuestiones como esta, como procesos como esto, ¿no? Y entonces, claro, siempre hay como una especie de fe, iba sobre la idea del cuestionamiento de la justicia, tienen así como una pequeña esperanza de que en el fondo cuando este llegue a manos del juez, todo esto, van a decir, ¿cómo le van a poner 7 años por un...? Y entonces es lo terrible, ¿no? Que es cuando les empiezas a explicar que el Estado penal se basa justamente en las dos posibilidades. en que lo mismo, unos salen absueltos, pero otros se comen una condena por la cara. Y entonces en esa arbitrariedad del Estado penal es donde nos encontramos ahí unas formas que sobre todo es yo lo que intento sobre, o al menos lo que siempre intento destacar, que es la criminalización brutal de lo de la movilización social, sea cual sea. Sea cual sea. Y entonces es ahí donde me parece importante cuestionar bien la instancia de la justicia, cuestionar sobre todo la instancia de los medios de comunicación, que es por donde ya ahí nos empiezan a meter ideas extrañas, y cuestionar sobre todo los testimonios de la policía y la arbitrariedad total con la que y con la impunidad que se hacen las cosas que se hacen. Y entonces es ahí donde vas desgranando un poco la idea del, ¿no?, pues como esta especie de estado penal en el que vivimos, que es totalmente vamos desmesurado, ¿no? Pero porque vamos, estas peticiones de penas, es una exageración.
De hecho, en el comunicado también quisimos, que es algo que igual no sale, pues no es central porque tal, pero quisimos hablar de la criminalización de la disidencia y también de la pobreza, ¿no? Porque cuando te acercas a la cárcel, ves descarado, ¿no?, como la gente que no puede pagar es la que está dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, también quería contar algo anecdótico, que una persona cercana al doctor Impu, pero no de entornos políticos, pues estaba muy indignada, ¿no?, cuando al doctor Impu lo pusieron en preventiva. Y entonces le hablamos, no me acuerdo cómo salió, del caso del 4F, ¿no? Y no se lo creía. ¿Y cómo puede ser que yo no supiera esto? Y esto no ha salido en la prensa, ¿y cómo puede ser? Y tal, esto no ha salido en la prensa, por lo tanto no existe. Y le dije, bueno, además este caso sí que salió en la prensa, pero salen tantas cosas que imposible quedarse con todas y tal. Pero como a medida de acercarse a este caso, pero de ver que existían otros casos, pues también como que esa persona, pues obviamente, o sea, tenía que poner en cuestionamiento de las estructuras de, ¿no?, del Estado y de la justicia, porque es que no tenía otras, están demasiado puestas en entredicho, ¿no? Como...
Y en ese sentido un poco, y recuperando también lo colectivo, lo común, un poco el hecho de que se esté dando con muchas personas, en el caso de la huelga y en los últimos, vamos a poner esa fecha del 15M por una cuestión de alegría de algunos, ya que fue su aniversario, en los últimos 2 años, por poner una fecha así arbitraria.
Desde el 9 de septiembre del 2010.
Venga, va. Desde la primera huelga general, así un poco grande que recordamos en esta memoria colectiva.
Claro, porque fue también cuando nos empezamos a organizar desde los barrios también. Exacto. Y de otras formas también.
Ya estáis, sois contra los indignados, ¿a que sí? No.
Nos indignan los indignados, nos pasa como a los parlamentarios del Parlamento.
un poco como... ahora he perdido el hilo de lo que quería decir.
¿No querías acabar en el Parlamento?
No, quería acabar en una pausa musical, pero decir algo así como que colectivamente... Ya, ahora tendré que rebobinar la cabeza.
Música.
Sí, que hagamos una pausita.
Bueno, va. Una pausita para pensar, a ver si la doctora Poblesek se acuerda de eso tan importante.
Sí, me he acordado. ¿Ves? Es lo típico. Hablas tú y me vuelve la inspiración.
Gracias.
Sí, me ha vuelto a ir. No. Que el hecho de que este... O sea, lo que suele pasar con las disrupciones estas del sistema, como por ejemplo el 4F, es que el común de los mortales, por no decir gente normal o no normal, que es a veces una cuestión absurda, ¿no?, la gente que tiene medios de informarse quizá un poco más establecidos, suele observar eso como si fuera una excepción, ¿no? Como una el sistema tenía un fallo, ¿no?, y que es un proceso recurrente en la forma de entender el mundo. Es decir, no es que esté mal la estructura, sino que a veces falla, y es el típico argumento, ¿no? Y un poco, por suerte, por desgracia, también todo este movimiento represivo que se está conformando como algo habitual, ¿no?, común, duro, con unas peticiones de penas sumamente altas, entendiendo desde aquí que ya cualquier petición de pena nos parece alta y desmesurada, ¿no? No es por decir, hombre, no, Cari, si te condenaran a 2 años, pues oye, mira, lo hablamos. No es esa la idea, ¿no? Pero bueno, como usamos también este un poco, porque tenemos que hablar de algunas cosas, ¿no?, y ponerle el adjetivo desmesurado, pues parece que cuadra. Pero la idea esta de que esta especie de oleada represiva que ya viene desde hace casi 3 años, como que para mí tiene la oportunidad de enseñar a la gente que no es una disrupción, una excepción temporal, no un descanso en su mente que pueda, ¿no?, que sale de esta línea de fuga y decir, bueno, es un caso concreto, esperemos que no se vuelva a repetir y habrán aprendido de esto, ¿no?, sino que es un proceso recurrente, ¿no?, y que es algo constitutivo de este sistema en el que estamos. Y al igual ahora estoy pegando la chapa política, pero era no, por pero no... que hemos hablado de eso, pues mira.
Pues, no, pero precisamente ahora que hablabas de ese segundo aniversario del 15M, es una de las consecuencias seguramente imprevistas de ese del 15M, del, bueno, del...
Ellos.
De todo ese montón de gente heterogénea, pues una de las cosas imprevistas que no estaba dentro de la agenda que se iba conformando cuando se creó es el tema de la represión y de la policía, y que seguramente en estos dos años la perspectiva que mucha gente que antes no estaba despolitizada sobre cuál es la función de la policía, igual menos de la justicia, pero yo creo que poco a poco se va viendo, pues yo creo que ha cambiado bastante.
¿Está insinuando que el desalojo de la Plaza Cataluña fue un antes y un después?
Y bastantes más cosas. No solo, es pues un proceso de goteo en el fondo.
Para mucha gente sí.
Pero fue la represión en vivo y en directo, ¿no? De alguna forma, o sea, la policía pega y pega por pegaba y pegará.
Exacto.
O sea, es una evidencia que para eso llevan porra, ¿no? Pero que lo retransmitirán en vivo y en directo a mucha gente le marcó. Y incluso la misma gente que estaba ahí, yo creo que le marcó más también por
lo sintió como algo cercano.
Bueno, y porque luego puedo ver incluso los vídeos, es decir, el proceso este de bucle que generas, ¿no? De cuando un suceso no lo puedes olvidar tan fácilmente, no puedes decir, bueno, queda anclado, sino que hay un proceso colectivo también de refrescarnos la memoria colectivamente, ¿no? Te hace también vivir el proceso. Bueno, ¿qué? ¿Me mira usted
ahora
mal?
Ahora es cuando nos hemos calentado, ahora lo veis, ¿no?
Si no, queríamos hacer una pausa, si no la hacemos, nos quedará poquito tiempo, pero igual sí para refrescar algunos temas que no queremos que se nos queden en el tintero. Así que posem una mica de música i ara tornem al Rizoma, Malinowski. You push me when I'm falling and you kick me when I'm down. I guess I miss my call. 'Cause I should have been a clown. How much more? How much more could I stand when you're pouring water on a drowning man? I like that. Put me on the right track, and then you let me down. Stab me in the back, yes you do, baby, every time I turn around. Criticize my love, won't you try, just try to understand. You're pouring water, I got to tell you about it, on a drowning man. It's sad, but it's true. You warm me with your kissing, then you leave me in the cold. How can I know your wishes? Will you tell me when I've never been told? Aquí seguim el Rizoma Malinowski, ens deuen quedar 10 minutets, no ho sabem ben bé perquè no estem en directe, estamos haciendo cábalas espaciotemporales, però això, seguim parlant...
No lo prueben en sus casas.
No lo prueben en sus casas, bueno, sí, yo que sé, que haga la gente lo que quiera, yo tampoco vamos a cortarles, que eso hace radio tampoco es tan complicado, pues total, eso se lo montan y eso... Vale, que nos queda muy poco tiempo y me pongo a enrollarme a decir cosas. Seguim a la contrabanda, a les 7 arribaran els Majares. Però no volíem deixar-nos pues, altres aspectes, no?, relacionats amb la repressió i que també doncs, hem tingut notícia recentment.
Sí, una mica volíem aprofitar també la visita per parlar una miqueta dels fets del que se li ha dit ara un altre cop a l'Aturem al Parlament, no?, els fets del Parlament que es van donar ja fa un parell de junys,
15 3? De juny del 2011.
Aviat dos, no?
Sí.
Dos.
Sí, sí.
Perill de junts. És que llevo un cacao desde lo de que me habéis dicho que la revolución empezó el 29 de septiembre, no el 15 de... El 15M, estoy confusa. Bueno, també és un cas que implica un grup de persones molt nombrós i que és un dels casos repressius també que volem pues, anar fent present, perquè amb el temps es anirà costant la data al judici, i és que hi ha hagut algunes notícies en les darreres setmanes. I és una mica a veure si també ens podeu explicar, vosaltres que coneixeu d'alguna mà aquest cas. No sé si de primera, de segona, de tercera...
Doncs, recordant una mica com estava el tema, mesos després de l'octubre, o sigui, el Parlament va ser el juny, a l'octubre van detenir a 20 persones i les van acusar de delicte contra institucions de l'Estat. I fruit d'una demanda de manos límpies a l'Audiència Nacional. En cap d'uns mesos la sala de lo penal de l'Audiència Nacional va considerar que el tema no s'havia de jutjar a l'Audiència Nacional perquè no era competent, perquè el Parlament català no era una alta institució de l'Estat espanyol, i que llavors ho havia de jutjar un jutjat ordinari de Barcelona. Van al jutjat ordinari de Barcelona i va haver un recurs o què, però al final l'Audiència Provincial va decidir
no. El jutjat ordinari ho va enviar a
l'Audiència Provincial.
Al Tribunal Suprem.
No, a la Provincial.
Ah, pues a la Provincial. La Provincial ho va enviar al Suprem. És que vam estar durant un temps al limbo, que no sabíem exactament on estava el nostre cas. Vull dir, que estava por ahí.
El tema era que l'Audiència Nacional deia que era de Barcelona, i el jutjat de Barcelona i l'Audiència Provincial de Barcelona deien que era...
No, va ser el Suprem que ho va dir.
Bueno, però el Suprem seria qui fallaria finalment a qui li tocava.
Sí, al final de tot va fallar. Bueno, és sí. Igual.
Total, que al cap de... Quan va ser? Fa un parell de mesos o tres, el jutge Eloi Velasco, que era el que havia estat fent la instrucció al principi, va reprendre el cas i va tancar la instrucció. La instrucció és la fase en la que es recullen proves i es prepara el judici, diguem. I ara han sortit la petició de la fiscal de l'Audiència Nacional, que demana 5 anys i mig de presó a totes les 20 persones.
A cadascuna d'elles.
Sí, 5 anys
i mig. Sí, no fer de sumar.
No, bueno, és que tinc un col·lega...
Sinó totes i cadascuna d'elles.
Bueno, és que tinc un col·lega que em va preguntar, em va dir, bueno, 5 anys i mig, però com sou 20, s'ho reparteixen i queda menys. I és com, no, és a cadascun.
Que el delicte en principi era de 3 a 5 anys, doncs ara ens demanen 5 i mig, toma ja. Perquè han juntat delicte contra institucions de l'Estat i a més atemptat a l'autoritat i una multa de 7.900 euros, cadascuna, multiplicat per 20.
Fiança civil?
No, una multa.
És la demanda,
sí.
Actual, no?
La demanda de la Fiscalia, perquè encara estem pendents de l'acusació, les acusacions particulars, que són Generalitat, manos
límpies,
Parlament...
Parlament...
Ja. Ja està?
Em va semblar...
Solo.
Què?
Solo, és que ho deia com... No, ja està, solo eso. Detrás nuestro, guard. No hi pa tanta.
Em va semblar, llegint alguna banda, que ja venia una mica aquesta Fiscalia amb el beneplàcit de la mesa parlamentària, bueno, del tema del Parlament, que els semblava prou bé el tema de la Fiscalia, vull dir que seguimos trabajando en ello, i aquestes coses que, bueno, que evidentment farien la seva acusació particular, però que, bueno, que és una línia, la línia del high level, no és una línia compartida. No sembla que hagi de ser una mica l'excepció, no?
No, sembla que les peticions del Parlament i Generalitat aniran a la línia. I... Pues comentar que en l'auto aquest del jutge que diu que sí, que hem d'anar a judici per delito contra instituciones de l'Estat, diu que els casos concrets que de cada persona són faltes, podrien arribar a ser faltes, o sigui, delictes molt lleus, però que degut a una intimidació ambiental que hi havia aquell dia, es converteixen en fets molt greus que van afectar la seguretat dels parlamentaris de manera molt greu i el funcionament del Parlament. De manera greu, que l'altre dia parlant amb l'advocat ens va comentar que la sessió parlamentària, que és una gran derrota per nosaltres, però que la sessió parlamentària aquell dia es va retrasar 11 minuts. O sigui, el greu mal que va fer.
Es va seguir aprovant la llei Òmnibus.
Sí, que recordem que era l'objectiu, no? Un cop més, igual que el doctor Impó ens recordava que la notícia de la vaga general era una vaga general per una reforma laboral i no la repressió que hi ha després, no? Que són conseqüències greus, però que no ens facin oblidar, pues, també recordar per què es feia aquest aturem al Parlament, no? Que no era, no sé, no era fruto de un vandalismo de despedida de soltera ni nada de eso.
Que son los peores.
De solteras, quieren ir al Parlamento.
Sí. ¡Animamos!
Que, nosotros encantadas.
No problema.
Se podía convertir en costumbre, ¿no?
A estas, como les digo, flautas, tampoco sabrían cómo, al principio, cómo entumarlas. Bueno, doncs, es que volia preguntar, no sé si... si es correcto, si no después me recortas este cachito en la edición o no. Porque al igual no,
censura,
porque al igual me o fuera de ti esto, no porque sea algo secreto. Que en el cas, per exemple, de la vaga general, les acusacions també venen de fronts múltiples. En el cas de diferents companyes no només venen de la fiscalia, no, que és una mica d'estat.
La Generalitat i l'Ajuntament com a acusacions particulars.
Uh-huh.
En gairebé tots, la majoria, jo crec, com a mínim els que jo conec, la Generalitat i l'Ajuntament, i en alguns casos s'ha aconseguit tirar cap enrere l'acusació particular de la Generalitat, però la Generalitat s'ha presentat de manera sistemàtica en tots els casos com a acusació particular.
Uh-huh.
I òbviament això té un contingut polític molt clar per part d'ambes institucions, el fet de presentar-se d'aquesta manera. I de fet la petició més alta jo crec que ve de l'Ajuntament. Crec que la petició més elevada de 7 anys i mig és per part de l'Ajuntament i no tant de la Fiscalia.
Però recordem també que la Fiscalia depèn de l'Estat, del govern, no? Vull dir, qui posa els fiscals, i si no recordo malament, després de la vaga general es va fer saber explícitament que des de la Conselleria de Justícia es donava com l'ordre als fiscals de que en els casos relacionats amb la vaga general doncs demanés doncs penes altes, o en aquest cas les presons preventives, que si no va haver més casos va ser perquè els jutges i les jutgesses van decidir no aplicar-los, però durant moltes de les detencions que va haver hi havia sistemàticament la sol·licitud fiscal de presó preventiva.
És que no hem d'oblidar que la Fiscalia és un òrgan jeràrquic que depèn directament del govern.
Uh-huh.
I per tant, o sigui, les decisions del fiscal de torn estan directament vinculades a les del fiscal general de l'Estat, que està directament vinculat al govern.
Uh-huh. Exacte.
Vull dir que no, en aquest sentit no hi ha cap dubte.
Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè ara sí que estem quasi al límite del tiempo, i bueno, potser recordar, no? Tornant al que començàvem parlant avui, que era...
El bloc, no hem dit el bloc.
Això anava a dir, les convocatòries i les maneres de contactar o tenir més informació sobre el grup de suport.
Pues de la campanya aquesta dels encausats de la vaga del Clot, de la que es diu ni set, ni un, ni mig, ni cap.
De la vaga de 29.
De la vaga, bueno, de
si vol que sigui del Clot, que sigui del Clot.
A mi em faria molta il·lusió que no em retallessin la part de la vaga del Clot. Hi ha la campanya aquesta que és ni set, ni un, ni mig, ni cap, i el bloc és solidaritat29.noblogs.
solidaritat29m.noblogs.org.
Això mateix.
Això.
I
podeu buscar el vídeo també a YouTube i fiqueu això, solidaritat29m, i us sortirà també el vídeo que hem fet. És molt curtet.
També la gent us pot seguir a través de Twitter
i Facebook.
I Facebook.
El Facebook no el sé, però però el Twitter és @solidaritat29m.
I si vas al blog trobes el Facebook.
És a dir, que la gent aquesta que està enganxada a l'ordinador, si no us segueix és perquè no vol, si no s'entera una mica del que aneu fent és perquè no...
I finalment recordar també les convocatòries, que l'1 de juny hi ha convocada una manifestació a la plaça del Mercat del Clot, el 5 de juny seria el judici, hi ha convocada també a les 10 del matí una concentració davant de la Ciutat de la Justícia, i per altra banda les encausades de les Corts també han convocat una concentració a la plaça de la Concòrdia el dia 8 de juny, i el dia 14 de juny tenen el judici i també convoquen una concentració davant de la Ciutat de la Justícia a les 10 del matí.
I que la gent escolti les ràdios lliures, no? Que esteu molt al dia de tot.
Bueno,
de tot no, però potser d'aquests judicis sí, no? I...
Procurarem.
Sí, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues eso, ahora sí, venga, que se nos acaba el temps, que os deixem amb els majaras, que suponemos que estarán aporreando la puerta, como es costumbre cuando se acerca la hora de las 7.
No els haurà calgut, però ho faran igualment.
Exacte. I res més, que seguiu a Contraband FM 91.4, que tornem dintre de 15 dies amb algun tema que no sabem quin és encara.
Sí, bueno, sí, però no.
Mira, nos pasó lo mismo la semana pasada. Primero hay que cerrarlo y luego anunciarlo.
Vale.
Fins que no estigui el oso, hasta que no esté en el saqui ben lligat.
¿El oso?
Sí, la piel del oso que no se vende. Bueno, una cosa de esas, diga usted lo suyo, que eso sí que se lo sabe.
Hacer rizoma.
They make it very clear they've got no room for raiders.